Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Jo sempre m'ha costat molt imaginar-me com seria aquest país, senyor Carbó, perquè d'entrada jo m'imaginava que seria com ara Andorra, diguéssim. Andorra és un gran carrer amb muntanyetes al voltant, diguéssim, no? Doncs jo pensava que Panamà seria un gran canal amb cases al voltant.
I bancs?
No, ara es veu que el que hi ha al voltant són empreses fantasmes,
que saps no què
vull dir?
Sí.
Que no existeixen. Però m'imaginava, perquè jo el visualitzava, Panamà, perquè clar, hi ha tot el desnivell aquest. Ha de ser espectacular, el canal.
Oi, ara que han fet com una ampliació, això no deu ser com fer l'ampliació de la Ronda de Dalt,
No.
Això de ser, fer una ampliació d'un canal d'aquests, coneix dos oceans, ha de ser...
És brutal.
Clar, necessiten moltes empreses treballant allà.
És un país que me l'imaginava d'una altra manera. Ara amb les fantasmes aquests, amb les empreses fantasmes aquestes i tot això, no sé com ho deuen posar-ho tot plegat, no sé què dir-li.
Nosaltres no teníem alguna cosa allà?
Jo no, vostè
no,
sí.
No, nosaltres, el Festa Festa.
El Festa Festa, sí. O si tenim la seu social allà a Panamà, no ho sap. Ja sortirem a la llista, ja.
Fiesta, però fiesta, panamenya.
Mentrestant aprofitem i anem fent el Festa Festa. El Festa Festa, un programa de cultura popular i tradicional que té més de 25 anys d'història i que arriba aquesta setmana a la seva edició número 2103, la 314 de la seva època internàutica, i que quedarà penjada al nostre web www.festafesta.net el divendres 8 d'abril de 2016. Un programa, a més, que tenim el goig de que se'ns escolti des d'una munió d'emissores, senyor Carbó.
Per exemple, a FM Girona, a Ràdio Bellpuig, a Ràdio Cassà de Cassà de la Selva, a Ràdio La Vall de les Preses, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes i Ràdio Calella.
Efectivament, i totes aquelles doncs ens van sintonitzant i sembla que no se'n cansin, vull dir que nosaltres seguirem, mentre hi hagi més que n'hi haurà.
I més que vindran.
I més que vindran, efectivament. Avui tenim un programa, senyor Carbó, una mica farcit, perquè tenim diverses coses. D'entrada hem de parlar de dues novetats discogràfiques més. Portem uns quants dies parlant de moltes novetats discogràfiques i molt interessants. I ens fa molta il·lusió poder presentar dos discos més, en aquest cas dos discos de sardanes, de compositors, a més, un de compositor actual i l'altre d'un compositor històric. Per tant, una miqueta de tot. D'una banda recuperant patrimoni i l'altra creant nou patrimoni, també, cosa que sempre és interessant. Després tindrem una entrevista amb un dels nostres col·laboradors més especials, dels més antics ja gairebé, podríem dir, que a més l'acaben d'anomenar president i no sé quantes coses, no? Vull dir que, vaja, tindrem a Gustau Moles.
Ara, diu que ara arribarà que estava el sastre que li feien traje.
Li feien,
no? Si és president, ha d'anar amb traje.
Anar amb traje i corbata.
Que diu que arribarà ara.
Doncs ja el rebrem amb els braços oberts quan arribi i a més l'explotarem perquè avui, al final del programa, li farem recordar un dels seus secrets de l'enològic.
Dels seus hits.
Ens parlarà de l'orinal de partera. A més d'això, evidentment que tindrem els sons de la tradició de Ramon Vilar amb el darrer d'aquesta temporadeta, perquè segurament la setmana que ve començarem a comptar ja amb la presència d'en Carles Esteve.
Perquè ja tornen els castells.
Efectivament. Però no abandonarem el Ramon Vilar, que ben aviat el tornarem a tenir i compartirà, a més l'espai amb en Carles, i tindrem més sons de la tradició. També tindrem una dita.
Amb una dita que a mi m'agrada molt,
Home, és
la d'avui m'agrada molt, ja la descobrirem.
És més veritat, diu és més veritat que hi ha una cançó del Serrat que diu de no sé què que és veritat, que el pan i no sé quantos, doncs pues això. Aquesta.
Sí, molt explícit, molt ha anat molt bé això, la cita. Textual, no era?
És que no me'n recordo. També escoltarem el grup Trot de Tarí i també tindrem una reposició de danses d'aquell espai que prepara la Berta Miró i que ara està en stand-by però que l'anem recuperant, i tindrem una cançó picant que ens porta. Avui totes les dones del programa col·laboren. Avui les tenim totes en nòmina. La Marta Ibáñez ens portarà una cançó picant que parla d'allò de sempre, que si la nineta i el rector, i que si el rector i la nineta, aquelles coses de tota la vida.
És que el rector, de vegades...
És que el rector. Però d'entrada el que farem és presentar aquest disc, Sardanes d'en Joan Moliner, un enregistrament de la Copla Maricel, que recull, doncs, sardanes d'aquest jovenàs, ja se'l veu amb molts cabells blancs, el jovenet, El veu que està bé aquí en la foto, que està ben de llonsis. Mira què diu. He dedicat les sardanes a persones i entitats que estimo i aprecio molt, però més enllà d'aquest fet, és per a mi un gran plaer compartir-les amb vosaltres, que us emocioneu amb la música i la dansa. Visca la música de cobla. En Joan Moliner, per aquells que no ho recordin, és aquell flabiolaire que va ser el culpable d'un grup com els Franco Francolins, que l'hem sentit moltíssim aquí en el programa, entre altres coses, és el grup que toca la sintonia de l'espai del senyor Aguilar, per exemple, no sé si vostè ho tenia prevent o no, la sintonia. Doncs aquest grup Francolins que ens va portar versions de música de Nino Rota i de música de moltes pel·lícules i de moltes coses i de salsa i de tot això, doncs en Joan Moliner també, a més, escriu sardanes. I n'escoltarem una ara mateix, una sardana que va escriure l'any passat, el 2015, i que va dedicar al grup de flautes del Conservatori de Vilanova. Si una sardana es diu Bon Vent a Vilanova, vostè es pensarà que parla de vaixells, no?
No ho sé ben bé, però...
Home, bon vent a Vilanova, el mar, vaixells, la pesca, tot això, sí o no?
Sí, sí, sí,
però clar, els flautistes del Conservatori de Vilanova són un bon vent, també, eh?
Sí, senyor.
Oh, doncs escolti, escolti. Bon vent a Vilanova, una composició de Joan Moliner del 2015, una sardana que està inclosa en aquest nou compact disc Sardanes de Joan Moliner que han registrat la cobla Maricel sota la direcció d'en Jordi Paulí. I ara, senyor Carbó, ve l'entrevista que anunciàvem abans, no?
Sí, i tant, i mira, ja tenim el Gustau Moles allà que està esperant. Ei, fixi's, hi hem corbata, eh?
Jo trobo que quedarà molt bé això, una entrevista de president a president, o d'expresident a president.
Sí,
o
però,
de...
però això no es diu, no s'explica això.
No s'explica.
Són coses, això són casualitats de la vida, això sí que ha sigut una casualitat de la vida.
Doncs faci-ho com vulguis, però sap què? Faci-la vostè a l'entrevista i jo ja parlaré amb ell després fora de micròfon.
Doncs som-hi. Doncs sí, avui tenim una entrevista especial, tan especial que la fem a l'estudi. Normalment sempre truquem per telèfon i aquestes coses, però no, avui la fem aquí, a l'estudi. I tenim, amb nosaltres, tenim un col·laborador precisament del programa, tenim el Gustau Moles. Hola, Gustau.
Què tal? Què tal? Bona nit.
Per nosaltres avui no t'hem convidat com a col·laborador, que també perquè et tindrem després també en el final del programa amb la teva secció dels secrets de l'etnològic, sinó per donar-te l'enhorabona, perquè la notícia és que el Gustau Moles ara és el nou president de l'Associació Cultural Joan Amades, és a dir, hi ha hagut una renovació. Gustau, com es porta això de ser el president de l'Associació Cultural Joan Amades?
De moment encara em tremolen les cames, diguem-ne.
No, però ja t'ho dic jo, no, que no et tremolin, que no et tremolin. És una feina molt agradable, això de ser president de qualsevol entitat, i més com la de Joan Amades, doncs, que doncs, toca un material tan sensible i tan, tan especial. Recordar-vos doncs, que el Gustau és, en aquests moments és un tècnic del Museu d'Etnologia de Barcelona, emèrit, no? Jubilat, que al final de la seva etapa laboral va fitxar pel Festa Festa,
sí, sí.
I que ara doncs, això és el nou president de l'associació. Però no només l'hem trucat per donar-li l'enhorabona, sinó perquè aquesta setmana, a principis d'aquesta setmana, per les xarxes va començar a córrer això.
Diuen i expliquen...
Quan les bèsties parlaven i les persones callaven...
Vet aquí que en un poblet pobles on tothom tenia nas...
Sant Jordi amb la cultura popular. Llegim Joan Amades. Lectura en obert i participativa de tradicions populars. Una activitat per entitats, associacions culturals i municipis. Més informació a joanamades.cat.
Catacric.
Catacric.
Aquest conte s'ha acabat.
Gustau, què és Llegim Joan Amades? Perquè això és un misteri ara.
Sí, és una senzillíssima idea que se'ls va córrer l'última junta que vam tenir. De fet, fa dos juntes enrere, un dels companys, el Toni Serès, diu, escolteu, com una mica de cloenda del que és l'any, el 125è aniversari del naixement de Joan Amades, podíem fer una cosa que és molt senzilla, però pot tenir interès. I va proposar això, fer lectures en obert amb aquest nom, Llegim Joan Amades. Total, ens vam posar tots a la feina i la cosa s'ha anat creixent de tal manera de que esperem que sigui un èxit.
Quan parlem de lectures en obert, de què parlem?
Parlem de que qualsevol persona que vulgui vingui en el lloc on es farà l'acte, que serà al pati del Museu de Cultures del Món, al carrer Montcada, i s'apunti en una llista i vulgui llegir un petit paràgraf de diferents parts del que va escriure en Joan Amades al llarg de tota la seva vida, des de refranys, frases fetes, embarbussaments, fragments fins i tot de la seva pròpia vida, fragments de llibres que va escriure, per exemple, del costumari, etc. Això és inacabable. Hi ha una selecció feta de 145 planes que es diu aviat, de textos escollits entre nosaltres, que estaran a disposició de qui els vulgui llegir.
Exacte, i per un cantó hi ha aquest acte al pati del Museu de les Cultures del Món, però a la crida va més enllà. A la crida, pel que hem vist a joanamades.cat, a la web, hi ha una crida que s'està fent que el que vol arribar a tots els racons del país. Com sí, s'articula tot això? Com es fa?
Això s'ha fet extensiu a totes les entitats, institucions, ajuntaments que s'hi vulguin adherir, i això es fa mitjançant una inscripció que es pot trobar dins de la pàgina web de l'Associació Joan Amades, i tot aquell que tingui interès en fer aquest acte se li envia tota una sèrie de documents amb els quals es podrà fer la difusió a cada un dels llocs i cada una de les institucions que s'hi vulgui adherir.
Jo estava revisant una miqueta tots els documents que s'envia, hi ha fins i tot un cartell corporatiu que es pot, molt senzill, però que es pot customitzar o personalitzar perquè sigui adient a cada poble, a cada ciutat, a cada entitat que s'hi adhereixi, no?
Sí, sí, és, hi ha el logo de l'activitat, que es diu exactament així, Llegim Joan Amades, i llavors hi ha un requadre on cada institució, cada lloc, cada poble on es vulgui fer això, pot personalitzar la informació del lloc on es faci aquest acte. No sé, pot ser a la plaça Major, pot ser a la porta de l'Ajuntament, pot ser al pati de en fi, qualsevol lloc, de fet, eh? Uh-huh. I la durada, doncs, pot ser des de, bueno, el que es vulgui, des d'un quart d'hora llegint o mitja hora o fins i tot el dia, si hi ha prou gent i prou ganes i l'organització té prou forma de gestionar-ho així.
Una activitat molt adient per aquest Sant Jordi, per aquest Sant Jordi 2016, que ja està, per dir-ho d'alguna manera, ja signifiquen les acaballes d'aquesta celebració del 125è aniversari del naixement de Joan Amades. I la Jana Pérez, que és la persona que porta la comunicació de l'entitat, m'estava comunicant que encara no s'havia començat, per dir-ho d'alguna manera, la campanya, i en aquests moments doncs, ja hi havia 8 indrets diferents del país que estaven a punt, no? N'hi han de destacables, com el de la plaça del Vi de Girona, el de la plaça del Sol de Gràcia, Badalona, etcètera, etcètera. És a dir, això pot ser...
Sí, a diferents barris de Barcelona també s'han adherit al tema i faran un acte d'aquest estil.
Estàvem veient el barri del Besòs Maresme, el barri del Raval...
Correcte.
És a dir, estem parlant d'una activitat que encara no s'ha promocionat i ja... És un èxit.
Si comença a fer una mica de poca...
No, això és una cosa que engresca, home, no?
Sí, sí, s'ha engrescat, però clar, si la cosa es va multiplicant, bueno, voldrà dir moltes coses.
Sí, sí, no, i tant. Nosaltres el que volem fer la crida des d'aquí, si vols fer la crida a totes les entitats i els municipis que ens escolten, doncs i a totes les persones de les associacions que ens entren pel web i pel nostre Facebook, que vinguin, que s'adhereixin a aquesta proposta, ara és el teu moment.
Sí, sí, jo convido a totes les entitats de cultura popular i no de cultura popular, totes les entitats i tots els ajuntaments de Catalunya que sí tenen un espai i una mínima infraestructura que farà falta, que és una tarima, per dir-ho d'alguna manera, i un micro i una cadira i un atril per posar els fulls que s'han de llegir, ja n'hi ha prou, doncs que si volen, que per exemple entrin a la web de l'Associació Joan Amades, on allà es dona totes les instruccions, hi ha un full d'inscripció i estarem en contacte i els enviarem el material que calgui.
I també hem vist doncs, que l'Associació Joan Amades, que sempre té aquest esperit que ens consta, no?, d'aquest esperit de fer xarxa, de col·laborar, de sempre buscar partners en els viatges que fa, les aventures que s'engresca, hem vist doncs, que aquest viatge també el feu i déu-n'hi-do amb els partners que ho feu.
Sí, sí, hem tingut la sort que ens donen recolzament doncs, l'Ajuntament de Barcelona a través del seu Institut de Cultura, Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua, la Xarxa de Museus d'Etnologia, l'ENS de l'Associacionisme Cultural i VilaWeb.
Déu-n'hi-do, també d'aquí n'hi ha molts que també col·laborem en el programa, pel que veig.
Sí, sí.
Són partners que també tenim nosaltres. Doncs escolta'm, res més, fantàstic. Només dir-te que t'esperem al final d'aquest programa, perquè avui tens secció.
Sí, sí.
I a més, sí, sí. m'han dit que és una secció especial que a més et llences a cantar, fins i tot a cantar.
Sí, sí, m'he llençat a cantar una cosa que em cantava la meva àvia i... M'he llançat, vaja.
Doncs això és...
Sigueu benèvols.
Això, no et diem adéu perquè et tornarem a tenir en el proper programa, en el final del programa, en les seccions. Només preguntar-li al Raúl Vinyal si ho té tot a punt perquè cantis, que em sembla que sí. Ho té a punt, com sempre. Però sí que donar-te les gràcies, doncs, per haver-nos atès en aquesta entrevista i esperonar-te a vosaltres i a tota l'Associació Cultural Joan Amades i tota la gent que us fa de partners i tota la gent que us envolta, doncs a tirar endavant aquesta iniciativa que es diu Llegim Joan Amades i que serà un dels actes estrella segur d'aquest Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Gustau, per haver vingut aquí a l'estudi en directe a fer aquesta entrevista. I bé, això de la guitarra, ara estigues una mica quietet, per això, perquè no et toca fins d'aquí una estona, que abans tenim totes les seccions del programa. Senyor Carbó, que avui són molt musicals,
Sí, sí.
Perquè ara en tenim música amb els sons de la tradició. Després, no sé si avui el Víctor Pàmies ho canta, això, però també parla de cantar.
Sí, per tant, és molt musical. Sant Pere, molt musical.
Sant Pere, ja ho direm, després tenim tema musical, després tenim danses, que també és música, després cançons picants, tot, i després el Gustau, que cantarà, vull dir que avui ho tenim tot perfecte.
Va, però abans de que arribi tot això, ens toca que ens n'anem a escoltar els sons de la tradició que ens aporta el Ramon Vilar.
Vinga.
Ves de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilar.
Cançó llarga narrativa d'Artés Bages de la Maria Comas, Capitello. El tema de la dona enganyada pel capità o Capitello, que li ha promès la llibertat al seu marit si dormia una nit amb ell, és molt antic. A més, ha tingut un fort abast popular arreu d'Europa, si més no. En llevar-se del llit, de bon matí, la dona descobreix que el seu marit està penjat. Ha descobert que ha estat enganyada. El desenllaç és divers. Va des del suïcidi de la dona desesperada fins a la seva venjança matant el capità. Aquest tema el veiem tractat tant per Beethoven en la seva obra Fidelio com per Giacomo Puccini a l'òpera Tosca. Però és a la memòria oral del poble on s'ha mantingut amb molta vigència fins als nostres dies. Això sí, amb moltes variants melòdiques i literàries, tot i mantenint el nucli narratiu. La versió que ara escoltarem fou recollida de la boca de Maria Comas, uniformant excel·lent d'Artés, Bages, l'any 1992, pels recol·lectors Josep Cribiller i Ramon Vilar.
I a la ciutat de Manresa, i a la ciutat de Manresa, i a la ciutat de Manresa tota la gent ha fugit, menys una noble dama, menys una noble dama, menys una noble dama que té pres el seu marit. Ja se'n va amb el Capitello, ja se'n va amb el Capitello, ja se'n va amb el Capitello si li vol tornar el marit. Jo el marit te'l tornaria, jo el marit te'l tornaria, jo el marit te'l tornaria si vens a dormir amb mi.
És que és l'història de sempre, senyor Carbó. Sempre passa el mateix, perquè ja tenen el poder i llavors se n'aprofiten. I agafen a la dona d'aquest pobre home que no sé què... Escolti, perdoni un moment.
Que m'està trepitjant el tema.
Bueno, però deixi... No, després no pateixi, que després això ja sortirà tot sense trepitjar res en la web. Però jo el que vull dir és que l'Escàrpia era molt dolent. Sap qui era l'Escàrpia, vostè?
Qui era l'Escàrpia?
L'Escàrpia era el dolent de la Tosca.
Ah, home!
Que li diu, li diuen a la Tosca, li diu, escolta, que el teu marit no pateixis, que el fusellaran amb salves, que no seran de veritat. I al final el pelen de veritat.
Perquè es van equivocar.
No es van equivocar. Era molt dolent aquest home. Escolti com acaba, ja veurà.
Si el teu marit no vols veure, si el teu marit no vols veure... Si el teu marit no vols veure, t'has de llevar de matí. I a les tres de matinada, i a les tres de matinada, i a les tres de matinada, doble dama se'n vestí. Treu el cap a la finestra, treu el cap a la finestra, treu el cap a la finestra i veu penjat el seu marit. Ai, traïdor del Capitello, ai, traïdor del Capitello, ai, traïdor del Capitello, que m'heu mort el meu marit. No us espanteu, noble dama, no us espanteu, noble dama, no us espanteu, noble dama, que ja us casareu amb mi. Això sí que no ho faria, això sí que no ho faria, això sí que no ho faria, que heu sigut el meu butxí. Sap què diuen d'aquell ditxo, sap què diuen d'aquell ditxo, sap què diuen d'aquell ditxo, que el qui mata ha de morir.
Festa, festa!
Veu la Maria, com és que ens ho ha explicat bé això, senyor Garbó? I ara, avui aquí en el programa canta tothom, canta tothom, ha cantat la Maria Comas, i ara el Víctor ens explicarà quan canta un altre personatge molt popular, eh?
Sí, perquè avui a Dites i Refranys, el Víctor Pàmies, des de Vallromanes, ens explica que pagant, Sant Pere canta.
Fes ta festa.
Dites i Refranys, amb Víctor Pàmies.
Pagant, Sant Pere canta. Mal que ens pesi, i encara que diguem que els diners no fan la felicitat, amb aquesta dita afirmem que amb diners tot s'acaba arreglant, per difícil que sembli. Els diners són com la llengua franca, que t'acaben obrint totes les portes. Hi ha qui intenta posar preu a tot i a tothom. Hi ha aquelles persones amb càrrec públic, sovint, que la targeta de presentació hi tenen escrit el preu. Perquè a tot hi posen preu i molts es venen per un plat de llenties. Pagant, Sant Pere canta.
És que són veritat totes. Totes. Inclús els que després diu el contrari també és veritat, perquè depèn de com tu miris, sempre és veritat. Per tant, és un home que és infal·lible. El Víctor és infal·lible. Ara, què toca? Ara,
seguir cantant.
Ara vindrà música. Que ens n'anem cap a l'any 2000, que hi havia un grup que es diu Grup de Tarío, que es deia, jo no sé ara si aquesta gent encara estan en marxa o no, però en tot cas feia 10 anys que estaven en marxa i van dir: ei, que ara és el moment de fer el nostre disc. I vam fer un disc que es deia Poseu-me les ulleres. I en aquest disc, ple de temes de música tradicional i tal, hi van incloure La Clavellinera. Però no una versió qualsevol de La Clavellinera, que és una cançó popular que coneixem tots molt bé, sinó la versió a partir dels documents recollits a Ulldemolins, al Priorat, per la gent de Carrutxa, Premi Nacional de Cultura, recordem-ho, i també a la Fatarella, a la Terra Alta, pel doctor Pere Navarro.
Que aquest no és Premi Nacional de Cultura.
No, però bé, potser li donen qualsevol dia, no, ja no tocarà.
No
ho
sé,
no ho sé.
Bé.
Escolti, que escoltem La Clavellinera, li sembla o no?
Que l'escoltem, que l'escoltem.
Qui la ballarà, la clavellinera? Qui la ballarà i un pom de llorera? Jo la ballaré, la clavellinera, jo la ballaré i un pom de llorera. Melindrona, de sopa no en vol, sopa la redona.
li marit, la més melindrona, donau li marit, marit la redona. De marit se'n vol, la més melindrona, de marit se'n vol, marit la redona.
La clavellinera, un tema tradicional amb el grup Traut de Tarí. Per cert, senyor Cabó, aquest Pere Navarro no serà alcalde de Terrassa?
No, aquest Pere Navarro és el doctor Pere Navarro de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que és el doctor en filologia.
I del Centre d'Estudis de la Terra Alta i tot allà. Jo què sé. Aquí diu doctor Pere Navarro, què sé jo?
Aquell que diu vostè no és doctor.
Ah, no era doctor?
No.
Ah, doncs escolti, anem per una altra cosa. Ara reposem. Mira, ens anem cap a Vilanova i la Geltrú una altra vegada. Abans hi hem anat amb la sardana del Joan Moliner i ara ens n'anem cap allà amb les danses de la Berta Miró.
Festa, festa.
Danses amb Berta Miró.
La notícia més antiga sobre les danses de Vilanova la podem trobar a l'obra anònima titulada Los Misterios de Vilanova, editada l'any 1851.
Una música se situa dalt d'un empostissat a la plaça i es dona comens a les antigues i clàssiques danses que durant molt de temps han caracteritzat el Carnaval de Vilanova i per llur mateixa antiguitat i caràcter haurien de conservar-se en lloc de desterrar-les a l'oblit, la qual cosa sembla que aniran a parar. En aquest ball porta cada cavaller dues dames del bracet, en lloc d'una, com s'acostuma ordinàriament, dirigint la seva acció o postura durant la dansa alternativament a cada una d'elles, i s'acaba amb una marxa molt bonica.
També el text l'anomena com a ball de compàs i el situa en el temps dels polvos i les grans perruques i els gipons. Les danses apareixen, posteriorment, referenciades al Diari de Barcelona, els anys 1852 i 1870. Tot i que l'actualitat és costum ballar-les el diumenge de Carnestoltes, no sempre ha estat així. Hi ha notícies d'haver-se ballat a Vilanova els 3 dies de Carnestoltes, o bé el dilluns, com succeí l'any 1880. El recull musical es deu a Magí Sans, organista i mestre de capella de Vilanova, que usava la melodia del ball incorporant-la als concerts de diades assenyalades, Nadal, etc. El recull coreogràfic es realitza l'any 1921. Primer, per l'interès d'un grup de noies vilanovines, seguint les indicacions de Concepció Coll, de 92 anys, filla de Vilanova. El mateix any, i degut a la coneixença d'una de les noies amb membres de l'Esbart Català de Dansaires, es finalitza el recull amb la col·laboració de Felip Blasco i Joan Tomàs, d'aquella mateixa entitat. Les danses foren restaurades a la Festa Major de 1921 per l'Esbart Català de Dansaires al Centre Català de Vilanova. L'any 1925 van ser ballades altre cop per Carnaval a l'encara anomenada Plaça de la Verdura, un cop acabades les típiques comparses. D'aleshores ençà, les danses s'han ballat en aquesta plaça, actualment anomenada Plaça de les Cols. La seva forma actual és, per tant, filla directa d'aquella restauració. Actualment, les danses es ballen la tarda del diumenge de Carnaval a la plaça de les Cols pels membres de les comparses que surten al matí del mateix diumenge. Les noies porten a les espatlles un mantó o mocador de manila i els nois una armilla de color que simbolitza la pertenença a una determinada societat o entitat.
Doncs molt bé, molt interessant aquesta història de les danses de Vilanova que ens ha portat la Berta Miró. I ara, senyor Carbó, hem d'anar per les cançons picants que ens porta l'altra dama del nostre programa, una altra de les dames del nostre programa, la Marta Ibáñez. Però abans deixi'm dir-li que vam dir la setmana passada i ho vam prometre que parlaríem de la Fira dels Indians que se celebra a Tossa de Mar, se'n recorda o no?
Sí, això és el 15, 16 i 17 d'abril. I bé, és una programació rica, doncs hi ha de tot, jornada gastronòmica...
És que vaig veure això de la jornada gastronòmica i dic, mira, ja amb això ja anem
bé. I quin títol més poet, a taula, sabors d'anada i tornada.
Això és preciós. Però després tenen tas de xocolata, tenen cuina d'inspiració antillana, tenen música tradicional cubana, clar, això és una altra història, visites guiades, exposicions, classes de bachata.
De batxata.
De batxata, habaneres, cremat, tallers pels infants, animació infantil, vaja.
I tot això passa a la Fira dels Indians de Tossa de Mar, 15, 16 i 17 d'abril.
Ara, i a més jo volia parlar-li d'una altra cosa que passarà, miri, allà una mica més amunt, perquè se n'haurà d'anar fins a l'escala, però concretament aquest dilluns dia 18 d'abril es commemoraran els 60 anys del que va ser l'obi del mestre Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo. I es fa el primer acte de presentació dels actes i de les coses que es faran aquest dissabte 16 d'abril a 12:45 del migdia a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Escala. Després, per cert, parlarem d'una altra activitat i d'un disc de l'Escala, però sàpiga que hi ha doncs, la participació de diferents persones. Cantarà en Josep Tero, que és un cantautor escalenc, també l'actor Jaume Comas, que recitarà un poema de comiat que el lletre ferit escalent Josep Sureda i Paradís feu públic el dia de l'enterrament del compositor. I després hi haurà la presentació d'un concert que tindrà lloc el dia 4 de juny, del que ja en parlarem en properes setmanes, que té a veure amb orquestrines de plaça i amb ballables del mestre Xaixo, etc. Ara, per això que hem dit que venia...
Cançons picants.
Festa, festa.
Cançons picants. Una secció preparada i presentada per Marta Ibáñez.
La nineta i el rector. Hi ha un seguit de cançons en què els capellans tenen un paper escabrós, perseguint noietes o dones casades. Alguns cops elles hi estan d'acord i d'altres no tant. Hi ha diversos grups que han enregistrat aquesta cançó. La versió que escoltareu la canta el grup de la Garrotxa Clau de Lluna. La cançó és prou explícita sobre les intencions d'un rector que desitjava una noieta espavilada. La malícia de la noieta és notable per fugir de les urpes del rector. La majoria de versions no recullen la darrera estrofa. Segurament va ser afegida per algun dels grups que l'ha cantada. Alguna paraula d'aquesta darrera estrofa ens fa sospitar de l'afegitó, però cal dir que hi escau perfectament. Però si algun grup no la canta, no us hi encaparreu. Ja ho té, això de la cançó tradicional. Quan algú se la fa seva, hi afegeix o modifica alguna cosa. És la demostració que la cançó és viva. Us l'hem volgut posar perquè la conegueu. A vegades s'ha cantat com una havanera i d'altres amb aires de rumbeta. Però les versions a ritme de rumba, més ràpid, són més abundants i de fet sembla que així ha de ser. La nineta i el rector.
Sota d'un roure i de jonellons hi ha una nineta collint brancons. Fresca i alegre la feina fa. Canta que canta que cantarà. Mentre collia l'últim brancó per la raureda baixa un rató. Fres com un bitxo, gras com un tru. Quan és amb ella salta del ruc. Jo per les penes te'n tiro mel perquè quan moris vagis al cel. Unes de fer-me set remissions, una abraçada i un gros petó. Jo una abraçada no li'n faré, sinó 202.000 també. Però si ve el pare, que mai faltà, i si ens atrapa Déu mos en guard. Thank you. vigi aquest arbre, senyor rector, per veure el pare si ve o no. Que si en cas ve, que mai falta. I si ens atrapa, Déu mos en guard. Mentre pujava, ell tot feixuc, ella d'un brinco s'enfila al bruc. I es queda el pobre senyor rector sense abraçada, ruc ni petó. Però tu pensaves, fatut pellut, a l'art del Pere ficar-hi el punt. I es queda el pobre senyor rector sense fullada, ruc ni petó.
Festa.
I després d'aquesta cançó picant, d'aquesta nineta i el rector, aquesta història de tota la vida, que a més ens l'han explicat la gent de Clau de Lluna, doncs ara és el moment de rebre, com ja hem anunciat al començament del programa, senyor Garbó, el nostre benvolgut Gustau Moles, que ja està aquí a punt per recordar aquell urinal de partera.
Que és aquell secret tan especial, que fins i tot canta!
Canta i tot, és que és impressionant. Doncs vinga, va, els secrets de l'enològic, avui urinal de partera, és en Gustau Moles.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
En els museus d'etnologia, el concepte de l'ús o la funció d'un objecte és primordial per quan intentem explicar de forma el més entenedora possible els canvis de la societat pròpia o aliena. Aquesta és una de les diferències entre els museus d'art i els museus etnològics o etnogràfics. L'ús de les obres d'art, en general, és obvi. El gaudi i la contemplació de les obres per elles mateixes provocant sovint sensacions diferents en cada persona que les contempla. Els objectes que ens conserven en un museu etnològic segur que tenen o han tingut un ús o una funció en la societat d'on provenen. I això els dona personalitat pròpia. I és el que hem d'explicar. A més, aquesta disciplina científica ens exigeix escriure i comparar objectes semblants o iguals, funcions o usos potser diferents d'objectes iguals en diferents territoris, tot plegat, antropologia, etnologia, etnografia. I quan parlem d'activitat humana, és de qualsevol activitat humana, sigui més o menys complexa, més o menys habitual, més o menys pública o privada. Avui m'endinsaré en una qüestió que afecta el pudor de la majoria de l'espècie humana i que, com no, també tenim reflectida al Museu Etnològic de Barcelona. És que avui parlarem d'orinals. Quines coses, oi? Em podríeu dir potser que els orinals no tenen cap interès. Ahà! Sabíeu que des de l'any 2007 existeix un Museu de l'Orinal a Ciutat Rodrigo, Salamanca? Doncs té més de 1.300 peces, és de caràcter privat, obert al públic i únic a l'estat espanyol. Dels orinals se'n poden dir unes quantes coses, és clar. Sembla que van ser els romans, al segle II o III abans de Crist, que van crear l'orinal, que ells anomenaven matula, formava part del mobiliari i, generalment, era de bronze. Fins avui mateix és un estri domèstic bàsic, tot i que, principalment, per a les criatures que encara no han agafat l'hàbit d'usar l'inodor. Sant Climent d'Alexandria, que va ser el quart bisbe de Roma després de Pere, Lli i Anaclet, en el segle I després de Crist, s'exclamà contra els refinats que utilitzaven recipients de plata. A França, Lluís XIV
comptava amb almenys dos orinals de plata massissa ornamentats amb les armes reials que es col·locaven sota el llit. Una forma peculiar d'orinal, el bordelue, va ser dissenyat durant el segle XVIII específicament per a les dones. Tenia forma ovalada, amb un front més alt, i permetia de vegades a la dona orinar a la gatzoneta o dempeus sense el risc d'error, ajudant també a preservar la roba. Es diu que el nom de bordelue ve d'un sacerdot catòlic francès, Louis Bordelue, que donava sermons tan llargs que les dames de l'aristocràcia que l'escoltaven van fer que les seves criades posessin dits orinals discretament sota dels seus vestits de manera que poguessin orinar sense haver de marxar. No obstant això, aquesta explicació és probablement un mite. El cert és que, durant segles i fins l'aparició dels vàters als habitatges cap al segle XIX, el crit d'advertència «Aigua va!», sentit a l'anar pels carrers de qualsevol ciutat o vila, era sinònim de que, des d'un balcó o finestra, algú llançava al carrer mitjançant un orinal, bací, don Pedro, bacineta o gibrelleta, les aigües brutes i orins, i calia protegir-se o fugir ràpidament de tan indesitjada pluja. I deixeu-me cantar-vos una cançoneta que em va ensenyar la meva àvia sobre el particular i familiar estri, que ja es cantava al segle XIX, tal com consta en una publicació satírica del 1886. Guillermo Tell, hombre inmortal, que a los cosacos, que a los cosacos. Guillermo Tell, hombre inmortal, que a los cosacos dio libertad. Y los cosacos, agradecidos, le regalaron, y los cosacos, agradecidos, le regalaron un orinal. Topleda memre memme topleda memre memme topleda 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 memre memme topleda memre memme topleda tople fins dalt, tople fins dalt. Però centrem-nos, centrem-nos. Al Museu Etnològic de Barcelona hi ha orinals de molts tipus, però vull destacar-ne un, l'orinal de partera. Doncs sí, hi havia un orinal especialment pensat per facilitar les necessitats fisiològiques de les dones embarassades o bé acabades de parir. Era un bací més alt del normal per no haver d'ajupir-se. Al segle XVIII, per a les dones, l'orinal de partera era imprescindible després del part. Qui no en tenia un propi, el demanava prestat a parents o veïns. També, alguns bromistes oferien com a regal de noces un orinal de partera als qui havien fet Pasqua abans de Rams, ja m'enteneu. I durant el segle XIX, explica Marian Burgués en l'Almanac de les Arts de Sabadell el 1924, els amics dels qui es casaven els moblaven de tot lo menut: fregalls, escombres, plats, culleres, cassoles, llibrelletes i, sobretot, l'orinal de partera i el bressol. El nostre orinal de partera, doncs, és de terrissa vidrada i va ser adquirit a Blanes, on els venien l'any 1944 a 19 pessetes la peça. Tot un dineral l'orinal.
Festa, festa!
I ja està, ja tenim una altra festa, festa al sac, senyor Carbó. Ja gairebé el tenim enllestit. Avui, a més, espectacular, perquè aquesta irrupció en el món de la cançó catalana del nostre benvolgut Gustau Moles és impressionant.
Ja ho veurà, d'aquí 4 dies el trobarem per festivals i coses d'aquestes. Sap allò? Recordem els 16 jutges, i sortirà ell a fer versions.
Sortirà ell com a 17è jutge, Molt bé, doncs nosaltres no jutgem a ningú, ni com canta, ni per lo que canta, ni per res, ni per lo que tenen allà dalt, a lo que hem parlat abans, del que tenen allà a Panamà, ni per res. Nosaltres no jutgem a ningú per res. Nosaltres simplement fem un programa de cultura popular que ja ha arribat al seu final ara mateix i que està possible gràcies a una pila de gent.
El Víctor Pàmies.
A la Berta Miró.
El Gustau Moles per partida doble.
Molt avui, el Ramon Vilar.
El Ramon Vinyals.
El Nico Alonso.
L'Ester Estela.
La Marta Ibáñez.
En Jesús Ventura.
I la Mareu Carbó. Tots plegats tornem a ser aquí la setmana que ve, si així ho voleu. I ara us presentem un altre disc, una altra novetat discogràfica que ens han fet arribar la gent de l'Escala. És el segon compact disc d'una col·lecció que es va iniciar ja fa molt de temps amb un disc dedicat al mestre Xaixo i que ara doncs s'ocupa d'un altre dels autors locals, d'en Pere Mercader, autors de l'Escala. És una col·lecció que es va aturar per problemes econòmics i així ho fa saber en Jordi Gallegos, el president de l'agrupació, en la mateixa portada del disc, en el llibret, diu, miri, és que no hi havia calés, però ara que n'hi ha, doncs hi tornem, no? I han dedicat un disc al Pere Mercader i Andreu. La copla, la principal de Cassà, és la que l'han registrat, i la sardana que escoltarem es diu Dansaires Cassanencs, que la va escriure el mestre Pere Mercader el 1951.
Anava a dir, l'any 1951.
Sí, no? I això perquè vostè ho sap tot, eh? No,
és que hi era.
Segur que sí. Tornem ara mateix, perquè aquí a internet el temps no existeix. Tornem amb tots vosaltres quan vulgueu. Fins aleshores. Adéu-siau.
Adéu.